Volem dedicar uns minuts aquesta tarda al nostre espai de la psicopatologia de la vida quotidiana a la personalitat i al caràcter. La vida se cose con hilo fino. La vida es un traje a mi. Com cosim la vida, aquest tratjo? Trobem els nostres especialistes de capçalera, en Roger Ferrer, psiquiatre. Roger, bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Bé, bé.
Això és bo. En Ramon Riera, psiquiatre, psicoanalista, com
bona
estàs?
Bona tarda.
Personalitat i caràcter. Perquè som tal i com som. D'algú que vulgui obrir el foc.
Home, jo obro el foc. Per què dius que jo no tinc personalitat?
I per què dius que la tinc molt forta?
I jo la tinc doble. Jo tinc una germana bessona, potser seria això.
Per això que la tinc doble.
No sé on t'hem anat a aterrar avui, Roger. Com està el pati?
Per què som com som? Perquè com Déu ens ha fet, en certa manera.
Ai, nosaltres que pretendríem parlar de coses sèries.
Se'ns ha girat feina.
Tenim aquí com a mínim quatre persones que necessiten el vostre ajut.
Home, tu tens una germana bessona, diu.
Sí, correcte. Bessona
del mateix dia.
Del mateix dia, que ja vindria a ser això, la bessonada. De fet, ella, l'altra.
Ella és més vella.
Exacte, correcte. I jo vaig anar de darrere.
I tu saps que els bessons són una font d'estudi important.
Sí, m'imagino.
Jo sempre per estudiar el que pensàvem.
Ma mare també ho diu,
el que
pensàvem
parlar aquesta tarda, que és sobre les influències de la genètica en la personalitat, i si la personalitat és una cosa adquirida o innata o no, i hi ha estudis de bessons que en Ramon ens en pot començar a parlar, potser, no?
Sí.
És molt interessant, ja que
tenim... Ara sí, xuparan micro els bessons, només.
Però jo també tinc una germana.
Però no és bessona.
Jo quatre!
El tema dels bessons és un tema especialment idoni per poder estudiar fins on t'arriba la genètica i fins on t'arriba el adquirit. Sobretot, aquells bessons, que m'imagino que no deu ser el cas de la Georgina, que són adoptats i són adoptats per famílies diferents. Mm-hmm. Perquè aquest és el cas idoni per poder estudiar quan uns bessons van a parar a dues famílies adoptives diferents. És un cas idoni per poder estudiar què tenen en comú, i el que tindran en comú, clar, serà per la genètica. M'agradaria explicar una anècdota sobre això. Hi ha molts estudis fets amb bessons adoptats per famílies diferents. Hi ha un cas que és molt il·lustratiu, que explica molt bé aquest interjoc entre el que és genètic o hereditari i el que és adquirit. L'anècdota és la següent. Hi ha dues germanes bessones que són adoptades per dues famílies... L'estudi és americà. Que són adoptades per dues famílies americanes. Una se'n va viure amb una família de Nova York i l'altra se'n va viure amb una família de Los Angeles, a l'altra costa. I fan una investigació on s'estudia, aquestes nenes tenen 2 anys, on s'estudia l'adquisició de l'alimentació semisòlida, és a dir, les papilles, al voltant, en el segon any de la vida. Llavors, la nena de Nova York es fa l'entrevista amb els pares i els pares expliquen que és una nena super dòcil, menjant, que ha fet el pas del biberó a la papilla superbé, que s'ho menja tot, que a més hi disfruta, que té gana, una joia. Llavors diu, l'únic és que li has de posar una mica de canela perquè s'ho mengi, però una mica canela és una meravella de nena. Se'n van a fer la mateixa entrevista amb la nena de Los Angeles i el discurs és absolutament contrari.
No menja res.
Un desastre, malcarada, tu vomita la cara,
tu estampa,
tu enmarrana tot, i a més fixa't si és punyetera aquesta nena, que si no li poses canela no es menja absolutament res. Mm. És un exemple preciós de com hi ha un tret genètic, que és aquesta...
Addicció.
Atracció, addicció, diu el Gracet, cap a la canela. Però és molt interessant veure com l'ambient, en aquest mateix tret genètic comú, ho tracta de manera absolutament diferent. De manera que, presumiblement, aquestes dues nenes, quan siguin adolescents, la una tindrà un sentiment de si mateixa molt positiu i l'altre el tindrà molt negatiu, amb la mateixa, diguem-ne, base genètica.
Però llavors què és això, caràcter o és personalitat?
Això no és ni caràcter ni personalitat. Això és el que està descrit com a temperament. A veure, perquè ens entenguem. La personalitat, que és una mica la manera de ser de cadascú, idiosincràtica, pròpia, seria la combinació del temperament i del caràcter de cadascú. El temperament, en diem temperament, d'allò que es considera més biològic, més innat, més genètic, més relacionat amb la neurologia, amb la bioquímica, amb les hormones, el que seria el biotip. Això és el temperament. I quan una criatura neix, ja neix amb un determinat temperament.
Sí, és innat, és innat, és innat, això arriba.
I després
pots fer res, Pedrals.
Després no, no hi pots fer res. Coses,
però, ets així.
No el podem temperar.
Ja. Ets com ets. Tu, Jordina, igual, doctora. Sí. Perquè... Mm-hmm.
Nosaltres, perdona que faci l'afegitó, però en lloc de canela ens passava el mateix amb el suc de taronja. No menjàvem les papilles o el que fos, sinó teníem un suc de taronja.
I això era considerat com una cosa positiva o negativa?
Per ma mare pensava, mira, si així s'ho hem de menjar, tu fum-li suc de taronja.
Sunny Delight...
Sunny Delight. Per què es diu Sunny i després dius Delight? No ho he entès mai. O sigui, o Sunny Delight o Sunny Delight.
Yeah. Ai, nens, ai, nens. Escolta, bé, i això, amb, el temperament i el caràcter?
El temperament i el caràcter.
Avui costarà molt. Costarà molt. Per què? Perquè, esclar, a mi em sembla que tot això no és temperament ni caràcter. Això són tòxics.
És cava, això és cava. Sí.
Doncs us explicava això, que una cosa és el temperament, que és el que està relacionat o lligat amb lo biològic, amb lo innat, i l'altra cosa seria el caràcter. Que el caràcter seria els hàbits de comportament, de conducta, habituals en un individu, que són modulats per l'aprenentatge i per la interacció.
O sigui, hi ha l'aprenentatge aquí.
Sí.
Familiar, escolar,
i això
social.
Seria, diguem-ne, el que se'n diu com a caràcter, que el caràcter, insisteixo, que és una interacció dinàmica entre el temperament, tal com has nascut, i l'entorn.
Però, o sigui, el caràcter es pot formar, doncs?
Sí,
o sigui, el caràcter no és innat,
no,
em sembla que més aviat
no,
innat. Caràcter,
no? És que hi ha bastant confusionisme, sí, amb els termes.
Pots
de
millorar el caràcter.
Personalitat, caràcter, temperament... El caràcter, diguem-ne, que és una qüestió adquirida.
Sí?
I és una qüestió adquirida, modulable, i que es modifica en funció de l'aprenentatge.
Sembla que el caràcter sigui
però
una
sempre,
cosa, no?
El que és important és que sempre el caràcter, o sigui, sempre aquests hàbits de comportament habituals d'un individu, sempre són modulats, filtrats, pel temperament. O sigui, nosaltres tenim uns hàbits congènits determinats que interaccionen amb l'entorn d'una forma determinada, cadascú diferent, i que l'entorn es dona unes respostes i l'individu adquireix aquestes respostes que les modula segons el seu temperament.
Ho has entès?
Sí, m'ha semblat molt interessant, doncs, jo també.
És com la tipografia, quan escrius, t'ensenyen una cal·ligrafia determinada, però tu després hi acabes imprimint la teva pròpia...
Ah, això mateix.
I llavors et surten els caràcters com et surten.
Ah, això mateix.
Pedrals!
I això seria el caràcter.
Sí.
Per altra banda, això, i dic que té molt confusionisme, perquè, per exemple, moltes vegades el caràcter s'atribueix a té una connotació, com que està molt relacionat amb la conducta, que és el que es veu de nosaltres, el caràcter, està molt relacionat amb una connotació moral. Té un mal caràcter. Té un bon caràcter. Mentre que el temperament estaria més relacionat amb l'humor, la motivació, l'estat d'ànim, el que t'agradi la canyella o no, o el suc de taronja.
El que hagis begut cava.
No. Hi ha una anècdota molt divertida, per exemple, que explica molt bé el que és el temperament, que és el cello genètic amb el qual naixem. És el de la granota i l'escorpí. Hi ha un riu, hi ha la granota...
Ha de travessar,
l'escorpí li diu de travessar, s'enfileta a l'esquena, i quan estan al mig del riu, l'escorpí pica a la granota, i la granota, quan s'està morint, li diu, però que tu ets burro, què? Diu, m'has picat, em mates en ambiota, tu també et moriràs, perquè t'ofegaràs. I l'escorpí li contesta, noi, i diu, és que no m'he pogut aguantar.
És la meva naturalesa.
La meva
això
naturalesa.
És Zidane.
És el meu temperament.
Sí, jo ho entenc, està...
Això és temperament.
Això és temperament.
Sí.
Això està per bé. Caràcter seria... Però
i
l'escorpí...
I per què l'escorpí no pot educar el seu temperament i dir vull passar a l'altra banda del riu?
Bueno, perquè l'escorpí és un escorpí i figura que els animals més superiors que un escorpí foren capaços de mantenir, aguantar i temperar el seu temperament, valga la redundància, i serien capaços de no picar a la granota per tal d'obtenir un objectiu. Això seria el caràcter. O sigui, el caràcter seria aquesta moderació o temperamentació del caràcter. O simplement haver après que no picant a la granota arriba a l'altra banda. Això seria el que es correspondria més en el caràcter. I el terme de personalitat és molt maco.
Es pot modificar la personalitat? És a dir, l'escorpit... Arribaríem a modificar-lo o... La gent canvia la personalitat, pot modificar-se?
Amb un escorpí difícilment.
Sí, una persona.
Un animal com més superior és, i nosaltres almenys teòricament ens hem de considerar animals superiors als humans, som els que més podem modificar, els que més capacitat tenim de, en el cas de la història aquesta de l'escorpí, de controlar l'impuls aquest. Tots els animals, fins i tot els cucs, són capaços de modificar el seu...
Escolta, però no hi ha un cert moment, és a dir, sembla que la infantesa, la infància, sigui el moment en què tot plegat marqui la personalitat, però hi ha qui diu, no, aquests gran, això ja no es pot canviar. Si tu ets com ets, ets com ets. Si quan ets petit, doncs t'ha marcat els pares, no sé què, tal...
El que passa que en la infància simplement que és que el grau de llibertat és molt més gran. O sigui, el número de quan acabes de néixer, el número de conductes que pots arribar a fer al llarg de la vida és quasi infinit. A mesura que vas fent una sèrie de conductes, ja estàs delimitant i condicionant unes conductes que mai podràs fer i unes que sí que se podràs seguir fent. Mm-hmm. O sigui, que tu mateix, a mesura que et vas fent gran, que et vas fent vell, estàs deixant una estela darrere teu de coses que has pogut fer, que has fet, i coses que no has pogut fer ni faràs mai.
Però al final què marca? La genètica, els gens? Dir, per què
la barreja,
el Josep, la doctora, la Jordina i jo...
La interacció.
Cadascú us dic per què tots som diferents.
Però és a dir, que et marca la quantitat d'experiències o de relacions que tinguis.
No, però jo pregunto, d'entrada, per què tots som diferents? Perquè no tots som iguals. Hi ha la genètica que fa que ell sigui més simpàtic o sigui més agre.
Clar, per exemple, el que fa que siguem diferents i hem viscut davant sota el mateix sol i hem viscut a la mateixa ciutat o família o... hauria de ser tot igual. Per exemple, els germans són individus diferents.
Bueno, però han nascut en diferents èpoques.
Sí, sí.
Se'ls ha tractat diferent, amb un se li ha donat un paper, l'altre ha fet el paper del...
Però el temperament també hi marca molt, no? De cada nen quan neix.
La personalitat que tenim, d'on surt?
No, sens dubte. Oh. És que això és un embolic, això, és com ens posem d'acord a l'hora de codificar i de posar una terminologia. A què n'hi diem personalitat, a què n'hi diem caràcter, a què n'hi diem temperament. Jo diria que, sota el meu punt de vista, el concepte central és que tots naixem amb una dotació genètica que ens predisposa a certa manera de ser i que això, interaccionant amb l'entorn i amb el tracte que rebem, sense que es pugui dir que una cosa pesa més que l'altra, perquè sempre és la manera en què aquestes dos aspectes interaccionen entre ells, acaben configurant la manera que tindrem de relacionar-nos amb els altres. I una cosa que a mi m'agradaria aclarir, que abans em comentava amb el Roger, és que hi ha el malentès de que allò que és genètic és immodificable. I allò que és adquirit és modificable. Això potser en general podria tendir a ser així, però no és en absolut una veritat universal. Hi ha molts gens que en funció de com vivim, de com els estimulem, de com del tipus d'interacció que tenim amb l'exterior, queden bloquejats, altres queden activats. Jo recordo que en un programa, fa pena ara recordar els programes del passat amb això de ser l'últim dia, sí. Però bueno, fent una mica de nostàlgia,
no parlem de tot el que no ha passat entre nosaltres.
Recordo un programa que comentàvem, aquells monos que genèticament estan preparats. Bonobos, molt bé, gràcies.
No tinc memòria, no?
Sí, bon estudiant. Bueno, posarem bona nota. Que tenien genèticament la reacció de la por davant de la serp, però que aquesta reacció no s'activava fins que no veien a la mare amb cara d'espantada. I com aquest mateix bonobo, davant d'una serp sol, sense la seva mare, no activarà aquesta por, I per tant correrà el perill de ser atacat per aquesta serp.
Aquí hi ha una història o una investigació que em sembla que la va fer Rutter fa uns anys sobre el tema de l'agressivitat. Si l'agressivitat, si era bo, dolent, o com s'adquiria o es manipulava l'agressivitat amb els nens.
Per si tant.
Sí.
És molt agressiu.
És un tema molt al dia, no?
Que és molt nen.
Llavors, l'estudi era molt bonic perquè venia a concloure el següent, que és que només aprendrà conductes agressives veient estímuls agressius. Per exemple, el tema era la televisió. Si és correcte o no de que un nen vegi pel·lícules o imatges de la televisió de tipus agressiu. Es considerava de que si hi havia una manifestació pública i televisada de l'agressivitat, els nens, tots els nens, adquiririen hàbits agressius. L'estudi conclou de que només adquireixen hàbits agressius els nens que són agressius. Els que no són agressius, per veure molta agressivitat, no són més agressius, al revés inclús. Molts d'ells rebutgen encara més l'agressivitat.
Que l'agressivitat és innata.
Seria un temperament?
Gran part és un temperament.
És un temperament.
Llavors, això què vol dir?
És com els humors, no? Allò que deien dels humors.
És que està molt relacionat amb els humors. Exactament, sí. Això és una cosa aristotèlica. Està relacionat amb els humors, no? El colèric, el sanguini, el flemàtic. Aleshores,
l'agressiu.
Llavors, el tema de l'agressivitat sembla ser que l'agressivitat, com altres factors, com la introversió, extroversió, com la capacitat d'incidir en l'entorn o de buscar satisfacció i plaer, immediatesa, són trets molt genètics, molt, molt inicials, molt amb el temperament. I això va tirar per terra aquest estudi, la idea de que, en general, els programes agressius generaven agressivitat en els nens. Uh-huh. Insisteixo, generen agressivitat en els nens que tenen una predisposició temperamental a l'agressivitat, i no en els que no. Això també jo ho he observat, per exemple, en un altre tema, com és la pornografia. La pornografia, hi ha gent a la qual els excita sexualment, les imatges de la televisió, del cine, el que sigui.
Sobretot els homes.
Sí.
I menys a les dones.
I, en canvi, hi ha gent que la pornografia els inhibeix.
Mm-hmm.
O sigui, els sobretot inhibeix, els produeix dones, fàstic o malestar, els hi produeix rebuig.
Doctora Jordina, la pornografia?
I sembla ser que hi hagi una acceptació de la pornografia o un rebuig de la pornografia està relacionat amb lo pornogràfic que és l'individu.
I què representa, doncs?
Que
si ets molt pornogràfic t'agradarà...
Lo sexualitzat que és l'individu.
T'agradarà si ets molt sexualitzat, sí. I no t'agradarà tant si no
estàs tan sexualitzat.
Clar. Farem una petita pausa publicitària. No sé si hi ha oients que ens vulguin dir si estan molt...
sexualitzats o...
pornogràfics o no. En tot cas, 93207474. Seguim parlant amb el Roger Ferrer i amb el Ramon Riera d'això, del caràcter, de la personalitat, del ser com som. Com ho deies, això? Hi ha gent que la pornografia l'activa i d'altres que el desactiva?
Això.
Doncs si hi ha algú que ens hi vulgui confessar, que ens ho digui. Ja ho direm, després de la publicitat. Catalunya
Ràdio. ¿Qué le pedirías a una fuente de los deseos?
Que pido... Para empezar, un buen viaje.
¡Toma!
No, hombre, no. ¡Un viaje de verdad!
¡Pues toma!
Si tens un desig, demana-li a El Combo. Cada dissabte, només per un euro, el que tu vulguis. Aquest dissabte, El Combo té Combote. Un únic encertant pot guanyar per només un euro més d'1,5 milió d'euros. Demana-li a El Combo de l'11.
Parleu anglès? El mètode de Mrs. Grous us ho garanteix, encara que el preu sigui la vostra vida. Us hi apunteu? L'estiu de l'anglès, l'última novel·la de Carme Riera.
A les rebaixes d'Hipercor trobaràs el que busques amb el millor descompte
i total garantia.
Aquest cap de setmana aprofita't d'un descompte addicional increïble.
Un 30% de descompte addicional en una gran selecció de sabates i calçat esportiu per a la mainada i els nadons.
I si no en quedes satisfet, et tornem els diners.
Les rebaixes d'Hipercor, amb total garantia.
A Girocentre.
De l'1 al 8 de juliol,
l'espectacle aeri, l'esport, la música, el cinema fan durant el mes de juliol Imagina, Festival d'Estiu d'Igualada.
Els dies 8 i 9 vine a l'airar-te en una avioneta, helicòpter ultralleuger.
O a gaudir del moviment i les simulacions aèries a Aerosport a l'Aeròdrom Igualada Òdena. Diumenge no et pots perdre el Festival Aeri.
Consulta els programes a igualadaimagina.cat.
I del 12 al 16 de juliol, l'European Balloon Festival.
Més de 3 milions de persones ens confien les seves vacances perquè sumem avantatges. T'estalvies un 8%. Pots pagar en 6 mesos sense interessos. 40.000 nens viatgen gratis i a més et regalem 90 euros.
Alcom Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Juliol a l'Auditori, un cicle de 8 concerts per gaudir de la música clàssica en ple estiu i a la ciutat de Barcelona a preus realment populars. Del 4 al 28 de juliol a l'Auditori amb la millor música simfònica i de cambra, amb obres de Mozart, Shostakovich i Beethoven, entre d'altres. Venda d'entrades al Teleentrada i a l'Auditori. Viu la música a l'Auditori.
El seu benestar depèn de nosaltres. Vine a la gran festa de l'animal de companyia el dissabte 15 de juliol al Parc de la Bassa dels Germans Maristes de Vic. T'hi esperem a partir de les 10 del matí.
Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Julio Boca al Liceu.
Del 2 al 6 d'agost, el ballarí argentí s'acomiada del seu públic de Barcelona. Julio Boca amb Eleonora Cassano i el Ballet Argentino interpreten quatre grans obres del seu repertori.
Entrades ja a la venda al Servitiquet de la Caixa i al Gran Teatre del Liceu. No us perdeu l'última oportunitat de veure Julio Boca a Barcelona.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
On vas amb aquesta cara?
Que ja venen les vacances. Dona, nens, pares, sogres, cunyats, tothom s'apunta!
Doncs no siguis babau i fes com jo. Aquadivir a Platja d'Aro i Waterwall a Lloret de Mar. Els nens a la Kiddy Island. Els teus pares a la muntanya russa d'aigua. Els cunyats al rafting. I tu a la gandula a prendre el sol menjant un frigo.
I la sogra?
La sogra, pel kamikaze. Aquadivir i Waterwall, l'estiu més divertit.
Aur!
El Festival de Barcelona Grec presenta...
Brasil Brasileiro, un espectacle de música i dansa fascinant. Brasil Brasileiro, del 18 al 23 de juliol al Barcelona Teatre Musical.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i bcn.es. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport de Gelats Nestlé i Catalunya Ràdio.
Festival de Barcelona Grec.
Cada tarda. A Catalunya Ràdio. De 4 a 7. Amb Xavier Grasset.
Dóna'm vida, inflama artèries amb nous cristalls. Dóna'm vida, lampades ideals, el dolç plaer.
3 quarts tocats ja de 6 de la tarda d'aquest dijous.
Aquest noi té el físic el mateix que la veu?
En Roger Mas.
El caràcter sí, el caràcter sí.
D'aquest divendres 14 de juliol del 2006, que ja no tornarà més, per tant, apurem-ne les hores. No sé si el podrem canviar. I aquí diu que el caràcter es pot canviar. Els dies no. Els dies passen i busca'ls. En Roger Ferrer i en Ramon Riera, que ens acompanyen, ens diuen que... Els trastorns de personalitat, per exemple, què? Hem de fer cas o... Què vol dir? Que hi hagi algú... Són congènits? Són adquirits per algú? Dius, ostres, què li passa amb aquest... Quin trastorn té?
Home, els trastorns de personalitat és un invent relativament... O una incorporació, més que un invent. Una incorporació relativament moderna, nova, de la psiquiatria, de la psicopatologia. Fins... Encara que s'han estudiat d'una manera molt filosòfica i descriptiva i tipològica al llarg dels anys, però només fa molts pocs anys, sobretot quan es van descobrint bases biològiques de la personalitat, és quan els trastorns de la personalitat adquireixen un relleu important. Tant en el diagnòstic, per exemple, el manual de classificació de les malalties mentals inclou un capítol que és els trastorns de la personalitat. Els trastorns de la personalitat, n'hi ha diversos, podríem dir de que... A veure, què és un trastorn de la personalitat? És un individu que, degut a la seva personalitat, o sigui, degut als seus hàbits i conductes i costums i manera de ser, ens sofreix unes conseqüències desagradables ell i provoca unes conseqüències desagradables en els demés. Són unes conductes o unes maneres de ser que són de llarg temps d'evolució, o sigui, que no és que hagin aparegut en un moment determinat, sinó que han sigut tota la vida, i que són molt, diguem-ne, poc sensibles als canvis, o sigui, es mantenen d'una forma molt estable. A grans trets, quins són els trastorns de la personalitat, o quins es consideren que són? Hi haurien tres grans grups, els raros vol dir els paranoides, els esquizoides, els esquizotípics, o sigui, la gent una mica estrambòtica. Hi haurien els actuadors, que serien els que passen a l'acte, els de que no controlen els seus impulsos, aquí tindríem les personalitats psicopàtiques o antisocials, la gent amb dificultat de control dels impulsos, el que ara en diuen personalitat límit, són aquesta gent molt actuadora, els histèrics, els narcisistes...
Els bipolars...
El bipolar és, no és un trastorn de la personalitat, és una malaltia. Ara ho aclariré. I en tercer lloc, per exemple, els evitatius. És un altre trastorn de la personalitat. Què vol dir? Una persona evitativa són aquell tipus d'individus que sempre estan evitant situacions de conflicte, estan defugint enfrontar-se amb les coses, eviten l'enfrontament, són dependents, tendeixen a tenir doncs, mecanismes obsessius de rumiació.
Més depressius.
No, vol dir que no saben dir que no.
Més evitatius. Gent que no saben dir que no. Són més evitatius, més passiu-agressius.
Jo sóc evitatiu.
Eviten l'enfrontament.
Jo sóc evitatiu.
Oh, gràcies, no diguis això.
No sé dir que no.
O sigui, fixeu-vos que dintre dels trastorns de la personalitat hi haurien, de fet, dos grans grups. Un, els que són excessivament activats. Un altre, que serien els excessivament reprimits, o tancats, o inhibits, o frenats. I, en tercer lloc, els raros. Els raros què vol dir? Pues que ni l'un ni l'altre. Això em fa pensar en aquella anècdota que diu, escolta, diu, això de les neurosis i les psicosis i la normalitat, diu, com és la diferència? És molt fàcil. Diu, un individu, dos i dos quants són? Diu, un individu normal, diu, dos i dos són quatre. Diu, un individu neuròtic, recargolat, diu que dos i dos són quatre, però li preocupa i dona moltes voltes amb aquest assumpte, perquè no li acaba de convèncer. I amb un subjecte raro o esquizotípic, diu, o boig, per dir-ho d'alguna forma planera, quan li pregunten dos i dos quants són, diu que Reus, París i Londres.
I el carrer de Monterols. Veus, jo
anava a dir 22. Dos i dos, 22.
No, perquè 22 encara s'acostaria una resposta
Reus, París i Londres i el carrer de
Monterols. Gràcies, dintre de l'àmbit numèric. No, surt amb una exagallada, amb una disrealitat que no té res a veure amb la comptabilitat. No? Llavors, aquests grups de personalitat...
Per exemple, quan una conducta es va repetint, per exemple, una dona que sempre s'acaba aparellant amb un home maltractador, vol dir que això és un trastorn congènit, i escolta, quan tu tens un mal
això, sistemàtic... Aquest és un altre tema molt, molt interessant, perquè quan algú té una conducta molt repetitiva i molt continuada, la intuïció que tenim els que l'observem és que ho fa repetitivament perquè forma part, està en el moll dels ossos, a vegades ho diem, forma part de la seva constitució. Però això és un error, perquè a vegades conductes que, òbviament, com més aviat les aprenem, com més de criatures les aprenem, són conductes que es poden tornar molt repetitives. El cas de les dones víctimes de maltractes sol ser un dels casos típics que se sol parlar quan es parla d'aquest tema. Són dones que no és gens estrany que quan aconsegueixen treure's de sobre, o a vegades quan els Mossos d'Esquadra mitjançant denúncies fan aquestes separacions obligades, al cap de poc es tornen a juntar amb un individu encara pitjor. Llavors, això què vol dir? Això vol dir que aquesta persona, aquesta dona, constitucionalment està predisposada a ser maltractada? No, de cap manera. Vol dir que aquesta persona, al llarg de la seva història, ha anat tenint una sèrie de mals aprenentatges. Per exemple, tornant en els micos. Un mico en captivitat, quan es torna en el seu mitjà natural, quan se'l torna a la selva, tindrà molts números perquè els altres micos el matin, literalment, l'assassinin. Què vol dir això? Doncs vol dir que aquest mico, estant en captivitat, ha desaprès el que els altres han après de com es relacionen amb els seus, col·legues en l'àmbit aquest. Ara, encara que sigui saltar un tema, un altre exemple de micos que m'agrada molt, que és molt il·lustratiu sobre això.
Tu no treballes amb pacients, treballes amb
micos. Treballa al zoo.
Clar, perquè els micos són parents molt pròxims nostres i ens poden ensenyar molt. Per exemple, sobre lo adquirit i lo genètic. Donar el pit a una cria semblaria la cosa més genètica, més constitucional, tota bèstia sap fer-ho. Doncs no és així. Un mico que ha sigut criat per... Això és un experiment de Harlow de fa 50 o 60 anys molt, molt famós, que eren els micos que es criaven en lloc de mares amb ninots de filferro que tenien un biberó.
Com la Sol Picó.
Com la Mona Chito. La Monachita.
Sí, senyor.
Un espectacle que farà
la Grace. Una mona
gegantina.
I a més amb mamelles, ha dit. Ha dit mamelletes.
Que avui tenim com un leitmotiv molt primitiu que preocupa.
Però és donada a mamà.
Això m'havia descentrat. Doncs bé, aquests micos que han sigut criats d'aquesta manera, aquestes miques, per dir-ho en femení, quan pareixen, no saben donar el pit a la criatura. És a dir, que la base genètica...
Perquè no ho han vist fer.
No ho han vist fer, no ho han viscut amb elles, i la seva preparació genètica necessita d'una experiència i d'un entorn adequat perquè es desenvolupi aquesta sabidoria que els gens porten.
És a dir, que això seria aprenentatge, seria caràcter. No seria una
però
cosa...
Això, l'expert en caràcters, i això és el Roger, a veure el Roger, què opina.
Jo miro caràcter, de vestir una mica a segons, vaig prenent
apunts. És un abusiu, no? No, però tornem a estar amb el que dèiem abans de l'expressió genètica. O sigui, la genètica no és una cosa immutable, inamovible, que blanc és blanc i negre és negre.
No, clar.
Vull dir, els nostres gens s'expressen o es manifesten o s'inhibeixen i es bloquegen en funció de la interacció que tenim amb l'entorn. Llavors, per exemple, la base genètica de donar el pit es pot veure interrompuda si aquella mica o aquell individu no ha incorporat uns aspectes d'aprenentatge en el tema de donar el pit. Insisteixo que la genètica no és o ho tens o no ho tens. Per exemple, en el cas de molts càncers, se sap que... Doncs, per què apareix un càncer doncs, als 43 anys de la vida d'un individu i no als 24? Doncs perquè als 43 anys es produeix, degut a la interacció amb l'entorn, fumar, no fumar, un tipus d'alimentació, tipus de dieta, ambient, altura, pressió atmosfèrica, vés a saber, en aquell moment es produeix l'expressió d'un gen que motiva el disparar, que algunes cèl·lules es disparin, no se suïcidin, es multipliquin i siguin un càncer.
Per tant, sempre podem pensar buscant una cosa positiva, que podem millorar, podem canviar els nostres caràcters a millor.
Home, sempre.
Perquè estem ara, clar, nosaltres pensa que nosaltres tenim la sort o la desgràcia de ser metges, i esclar, sempre parlem de malalties, parlem de les coses negatives, per dir-ho així, malalties.
Però sempre es pot millorar.
Però sempre es poden buscar aspectes positius. Els gens s'expressen moltes vegades produint adaptacions positives dels individus.
I si no, sempre hi ha el cava que ajuda a passar els mals tràngols.
Si ha hagut una bona trobada, un bon coneixement aquesta temporada 2005-2006 ha estat conèixer en Roger Ferrer i Ramon Riera, psiquiatre i psicoanalista, que ens han permès aprofundir en alguns dels aspectes tan complexos, tan complicats que tenim.
Bueno, ens ha agradat molt, participar.
Jo puc dir una cosa?
Ràpidament, doctora, perquè la posició se'ns menja.
Que han sabut fer simples les coses complicades, entenedores, i ens han arribat molt bé.
Doncs donem-nos les gràcies en Roger i en Ramon, moltes gràcies.
A tu.
Fem una petita pausa publicitària, sentirem les notícies i després ens abocarem als braços d'en Robert Rodergues i la publicitat. Catalunya.